estaràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts, a partir de 8:15 del vespre, la Laguna Tenerife, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Un espectacle de màgia carregat de participació i grans il·lusions que et farà passar l'estona volant. Després de tants anys sobre l'escenari, arriba el Maglari més estrafalari que mai. I tu el podràs veure aquest dissabte 29 de març a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa. Només per 18 euros. Compra les teves entrades per veure el Maglari a Cursal.cat i ajuda a salvar vides, perquè aquest estrafalari és per a col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Col·labora Ràdio Manresa.
Hola, Julián, que quiero comprarte el coche. Sí, sí, quiero comprarte el coche a ti y a todo el mundo. Nos encargamos de todo y al mejor precio te lo compramos.
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
El 95.8 FM. Cadena SER.
Barra Lliure, amb Eli Pagant.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou Barra Lliure. En aquest programa d'avui parlarem d'aquest llibre. Es diu Metgesses. Les seves autores ens acompanyen avui en aquest Barra Lliure. I són la Cloti Morales. Benvinguda, Cloti.
Gràcies.
I la Anna Vidal, també benvinguda. Gràcies a les dues per ser aquí. Parlarem, elles són doctores jubilades. Han fet aquest llibre i en parlarem de les seves vides, de la seva trajectòria i també d'aquestes doctores, d'aquestes metgesses que hi han hagut a casa nostra. I avui a l'altra banda de la taula m'acompanyen la Maria de l'Escot, que
hola.
Com estem, i la Gemma.
Bé.
Molt bé, bé, sí, aquí.
Fantàsticament bé.
Fantàsticament bé.
Sí,
no? Sí, per què dir el contrari? No?
I avui volíem obrir, i deixeu, obrir aquest Barra Lliure amb unes imatges, si les tenim a punt, i és que, aquest matí l'embassament de la Baells obria comportes. I és un fet que és el primer pantà català que des de fa molt temps, doncs, que ha hagut d'obrir comportes perquè, és a dir, té més aigua de la que pot encabir, que està, doncs, al 95% de la seva capacitat. És una molt, molt, molt bona notícia per casa nostra. No només ens passa l'embassament de la Baells, tenim a la Llosa del Cavall, també tenim el pantà de Sant Ponç de casa nostra, la Catalunya Central, que està molt bé, el pantà de Sau també està molt bé, i és un fet, podríem dir...
No respirem una mica, oi?
No hauria de ser normal, però que suposo que ara hi hem de tenir una paraula tots molt al cap, que és sequera, i que això segurament serà, doncs, un fet excepcional. Hem tingut un cap de setmana novament passat per aigua.
Sí, molt.
Sí. Molt. Però, bueno, aquelles pluges que van fent, hi ha hagut uns desprendiments, avui
ha caigut una roca per allà.
Si vostès passen per la C25, sàpiguen que l'alçada de Rajadell només funciona un carril, perquè l'altra hi ha una pedra de grans dimensions.
Però bueno, ha anat plovent de manera que en diuen maca, ja, no, sí. D'allò, però en diuen, ai, plou molt bé.
Doncs, sí, a saó, en diuen. A saó, ploure a saó?
A saó.
És ploure així,
sí,
una mica i agradable.
Perquè penetra, em sembla que vol dir.
S'aprofita, vol dir, no?
I que fa saó. És a dir, que em diria que a casa ho diuen quan és aquella pluja que penetra a la terra, no? Aquella pluja que mica a mica va. Que empapa, exacte.
Passa que per fer calçotades va malament, eh? Nosaltres la vam fer una ahir en paraigues, eh? Molt malament, eh?
No pot ser això.
És que diuen que no plou mai a gust de tothom.
Ja, t'ho ben asseguro. Però bueno, grandes mals, grans remeis, eh? Vam agafar paraigues enormes i sí senyor, com volies fer-ho? Ho teníem tot preparat i amb la pluja, pues apa, amb paraigues i bé, vam fer els calçots. Sí, sí, nosaltres aquí no ens rendim.
Ah, benvinguda sigui la pluja perquè ens ha de fer les aigües, ens ha de fer aguantar fins que no... Veurem com tenim la primavera. L'any passat la primavera va ser força regalada, no? També amb aigua, si no recordo malament. I la Morosa em diu, vols dir?
Sí. Jo no me'n recordo.
Però pels boscos anirà molt bé per tema incendis i tot. Tot això almenys evitarà...
Si de fet, la primavera ja la tenim aquí.
Sí, de fet, dijous passat ja vam entrar a la primavera.
Sí, sí, sí.
Ara veurem com encarem la temporada d'estiu, perquè la calor hi serà.
Sí,
d'això segur
posem.
que no ens escaparem pas.
I canvi d'hora, no, també?
Aquest... Quan toca això, ja?
Em sembla que és aquest dissabte.
Ja?
Aquesta
ja
setmana, ja.
Sí.
Setmana, ja.
Sí, sí, sí.
Això vol dir, espera't, que els que ens agrada dormir, vol dir que dormirem una hora menys? Jo no recordo mai d'això.
No. Jo sé que és
roben
una hora. Que és més clar. Hora,
malament, doncs.
Quan plegues a la tarda és més clar, sí, jo sé això.
Sí, això sí. Sí.
Això és el que més m'agrada.
Ja m'hi hem guanyat. Doncs vinga, això no ho recordava. Doncs canvi d'hora perquè cap de setmana. Us sembla bé que anem a parlar
metgesses?
Perquè parlarem de dones avui, parlarem de metgesses, coneixerem...
Una tertúlia femenina
total, eh?
Nosaltres vam fer una altra també de femenina, està molt bé, estem en ratxa. Doncs parlarem amb l'Anna i la Cloti. Si us sembla, abans de parlar amb el llibre, del llibre i del que expliqueu i també de la intenció que us coneguin una mica, no? En tot cas, Cloti, clar, són molts anys de metgessa, però clar, jo ja no sé si de petita tu ja volies ser metgessa o això va venir més endavant. Com va anar tot això? Perquè clar, tu, Cloti, no vas néixer a Manresa.
No. També vols que t'ho expliqui
sí,
ara?
No, parlant, sí.
Jo vaig néixer al Almodóvar del Río, província de Córdoba, l'any 55, i el meu pare va venir a Catalunya l'any 63 i llavors, bueno, va portar part de la família i jo vaig venir aquí, eh? El meu pare va emigrar primer a Alemanya l'any 62, però la vida era dura i se'n va tornar al poble i llavors és quan un any després decideix venir aquí i llavors jo vinc a viure a Santpedor, que vaig viure 2 anys, i després vaig venir a Manresa.
I ahir teníeu família, llavors, quan vau venir
sí,
a Manresa?
Sí, perquè ja tenia uns familiars que ja havien vingut abans i un germà del meu pare que li va buscar la feina i, bueno, i vam tenir sort de venir aquí. Llavors, bueno, jo al llarg de la meva infantesa i la primera joventut, doncs sí que, bueno, sí que pensava en fer alguna tasca d'ajuda a les persones, no? I llavors, bé, em vaig pensar, doncs, en fer medicina. Va ser una cosa que va ser progressiva, no va ser un dia, sinó que vaig veure que, bueno, que probablement podia fer això i em sentia amb aptituds per fer-ho i m'hi vaig posar.
Llavors parlarem de si va ser fàcil, si va ser difícil.
Sí, exacte.
No crec que fos gaire fàcil, tampoc, no?
En
aquelles èpoques?
No, en aquelles èpoques teníem pocs referents en aquest sentit de... No coneixíem massa metgesses, jo, per dir d'alguna manera, no recordo cap que tingués, no?, com a referent. I llavors, doncs, ja a la universitat vam tenir més facilitats per anar-hi, és quan les dones entrem massivament a les universitats i a les carreres, i llavors, doncs bé, no era fàcil, a mi em va ser... jo vaig estudiar amb beques, i clar, això volia dir una certa exigència... però bé, jo anava fent i creia en el meu esforç i que podia ser capaç. Em van donar les beques, em donaven beca cada any i vaig poder, doncs, tirar endavant i fer medicina. Sí, no era fàcil perquè estava encara molt masculinitzat, però bé, en aquella època vam entrar moltes dones a la universitat. Llavors, quan vam entrar...
És a dir, vau coincidir, eh?
Sí, sí, dir, sí, això si allà, cas ja t'ho expliquem, si vols. Sí. Quan jo ara t'explicava una mica meva història més aïllada, no? Però sí, sí, llavors és quan vam... coincidir, si vols, expliques tu, Anna, i així...
Perquè l'Anna, segons he llegit, tu sí que ja tenies, de petitona ja volia ser, dedicar-te a la medicina, Anna.
Sí, sí, jo començo de molt petita, a més és un record que el tinc molt viu, que jo estava al llit malaltona i em van regalar un botiquín, no una farmaciola, no, era un botiquín, era el botiquín del doctor Zoo, que era un botiquín blanc, una capseta blanca amb rivets vermells, i el recordo, i jo de petitona jo volia treballar de metge, una mica coincidint amb ell en aquest sentit de poder ajudar, no? De poder això, ajudar els altres. I medicina, i no vaig dubtar mai, i a casa meva també em van recolzar 100%.
Mm-hmm.
Sí.
No veniu de famílies mèdiques, cap o dels dues.
No. I no en tenim cap a la família. Després
tampoc.
No. No analitzarem les causes.
No.
I quan... Que llavors les dues sí que coincidiu. És a dir, us coneixeu ja a la facultat, o com va això?
Ens coneixem a Cou.
A Cou ja?
A Cou, al Peguera. I ens vam conèixer a Cou, i llavors, clar, primer i segon el vam fer juntes, pujant i baixant de Bellaterra. Llavors no hi havia pas ni autobús, ni teníem cotxe, i agafàvem el tren, érem una penya de gent, que agafàvem el tren cada dia.
Quins anys estem parlant, més o menys? Perquè
l'any 72... Vam començar la carrera el 73-74. Uh-huh. Sí, era...
El 75 va morir Franco, sí. Jo feia tercer.
Sí.
Doncs vaia referència.
Sí. Sí.
O és que tens una vida...
Una referència.
Sí, sí, no?
Sí, sí, vam començar el 73-74, que era el curs 73-74, però vam començar el gener del 74.
Perquè algú va decidir que aquell any el curs començaria el gener.
Sí. Ho recordem, no, Anna?
Home, sí, va ser un curs molt comprimit.
Què vau fer?
Ella ho explica molt en el llibre,
Sí, jo, de gener a juliol vam haver de fer tot el curs, era primer,
sí.
I tot, o sigui, la novetada de començar a la universitat i de fer el tren cada dia, de fer autostop fins a arribar a la facultat.
Sí, això m'ha xocat, és a dir, sí. Veu que sí, no, bueno, més que res que vaig pensar, ostres, era complicat arribar arribar a Bellaterra llavors, i vau decidir que vau trobar una manera fàcil, més, i que segurament més econòmica, que era fer autostop per anar a, bueno, per anar a l'universitat.
Sí. De Sabadell surt a Bellaterra, fèiem autostop. Bueno, és que a més era divertit, no? No,
això segur.
Bueno, no ho diríem tampoc.
Primer jo diria, vam triar, ja si és per... vam triar, almenys jo, anar a Bellaterra perquè, clar, podia anar i tornar a casa. Uh-huh. Que, clar, l'economia, almenys en el meu cas, no em donava encara ni per anar a un col·legi major, ni anar... No? Llavors, era... Primer hi havia això, no? Llavors... que sí, que hi havia, que podíem parar a Sabadell Centre, agafar un altre tren, havíem d'anar a agafar el tren de la Generalitat, dels catalans, que dèiem, no? I llavors des de l'estació aquella fins a Bellaterra hi havia com 2 quilòmetres o 3 que es feia amb una llançadera que no la trobàvem mai quan arribàvem, o llavors havies d'anar a peu per un descampat. O sigui, això era anar a la universitat, no? Llavors vam trobar que érem una penya, com diu l'Anna, d'uns 30 aproximadament. Jo sempre dic referència que érem 30 de Manresa, que havíem anat a l'institut i ens trobàvem allà, a Sabadell Sud, tots 30, i ens posàvem a fer autostop.
Tots 30 a fer autostop?
Bueno, la majoria, sí, una gran majoria, i ens posàvem allà per parelles, així. Bueno,
saps què? És
i ens recollien.
I us paraven sempre a la mateixa gent, poc o molt.
Primer de medicina el fèiem a la tarda, primer. Llavors tampoc érem tants el primer.
No, però jo recordo una bona colla, eh? Vull dir...
I ens parava qui passava, qui anava a la facultat, qui et coneixia...
Sí, sí.
Hi havia gent que ja us havia recollit, per dir-ho d'alguna manera, diverses vegades,
no? Companys de Sabadell o de Terrassa que també estudiaven i tenien
que cotxe.
Tenien cotxe,
llavors, sí.
I la tornada?
I la tornada a vegades era... Bueno, sí que anaves a buscar el bus que et portava a Sabadell Centre.
Ja no era amb autostop.
Ja amb autostop era més complicat. Però
a vegades el mateix company de la facultat que
et recollia,
ja quedaves, ja et recollia. O sigui, jo la tornada la recordo menys, però l'anada sí.
La recordem menys, la tornada. Però l'anada sí.
Però clar, ja acabes, tens que tornar d'alguna manera, vull dir que està clar.
Sí, però jo recordo que llavors és això, que anava i agafaves la llançadera, poder era més fàcil, no sé, un autobús, potser jo recordaria...
Coincidia més bé d'horaris, potser,
sí,
segurament.
Sí, que sortíem tots a l'hora i tal, no? Però sí, l'anada era, i la recordem totes.
I el motiu d'haver començat el gener, el curs?
Sí, el llibre també surt. Hi va haver un govern de l'Àries Navarro, un ministre, que se li va passar...
Julio Rodríguez.
Que li va passar pel cap que l'horari acadèmic... havia de ser igual que, o sigui, que l'any, no? I havíem de començar el gener. El que passa que aquest senyor el van dimitir al cap d'uns mesos. Ell va dimitir, però nosaltres hem acabat el curs el juliol.
Mare meva.
I en 6 mesos... Bastant.
Molt dents, no?
Un curs així, eh?
Sí, això va passar a la majoria d'universitats públiques, eh? A les privades no, perquè tinc algun company que havia fet i van començar el curs normal, eh?
Vull dir, la normativa era de l'Estat, per tant, totes les universitats...
Sí, vam fer el primer curs, que era un dels més difícils per nosaltres, era l'entrada, no?, l'anatomia, la fisiologia, la bioestadística, la bioquímica. Jo recordo que va ser durillo, va ser dur amb 6 mesos. A més, vam coincidir que en aquells temps els temps eren convulsos i que hi havia vagues de... Bueno, hi havia vagues en aquells temps.
Sí, per exemple, d'entrar a la facultat i haver-hi grisos, per exemple. Vull dir, estem parlant d'aquells anys, eh?
Sí.
Sí, sí, la selectivitat... L'accés a la universitat ben bé de fer una selectivitat i recordo, pues, això, grisos al campus. I jo no ho recordo, però un company nostre comentava de cavalls, també, de grisos a cavall. Jo això no ho recordo, però ell sí. Grisos a la facultat, al matí es va bloquejar la selectivitat i llavors ens vam examinar a la tarda allà, controladíssims, i què havíem de fer, no, també? Vull dir, si la gent deia que es havia de bloquejar, doncs bloquejàvem, jo què sé. Vull dir que...
O sigui, de nenes de Manresa, un salt important, eh?
Sí, va ser un salt, clar, des de l'institut, que estàvem, home, que teníem un àrea de confort, no?, l'institut, que tots coneguts, i, bueno, i que ja portàvem molts anys a anar amb aquest, amb una universitat que jo recordo uns blocs de ciment, perquè la Bellaterra és que ho tinc com molt present, tot molt gris, no? Els grossos, eren blocs de ciment, els edificis, amb uns descampats i que era molt poc amable, no? I, bueno, jo recordo, i això, i a l'entrada aquesta, que sí, allà a la Policia Nacional, els grisos, doncs, ens va impactar, la veritat.
Clar, per això però, ho recordem, eh?
Sí,
clar,
per això. I el llibre, la part que escrivim cadascuna de nosaltres, una no sabia que explicava de l'altra. O sigui, no hem conegut el que hem explicat una de l'altra.
El llibre comença, és a dir, parleu cadascú de qui sou, eh? Des de, no? Tant l'Anna com, no? Com la Clàudia i com l'Anna, que expliquen tot això que estem intentant ara explicar així.
Sí, però diguéssim, la nostra autobiografia la vam fer separadament, no?
Sí.
Per no contaminar-nos. Perquè hi havia records que podien ser conjunts, llavors hem dit, bueno, pues cada una que escrigui i ens llegirem al final de tot.
I la idea de fer el llibre?
Mira,
Un dia la Clot i jo vivim a prop, vivim a Vall d'Aura, vivim a prop, i un dia ens vam trobar i ens vam parar, perquè a vegades ens trobàvem i ens dèiem adéu, ja està, no? I ens vam parar i feia poc que les nostres mares s'havien mort, i mira, vam xerrar de les mames, i pensant, no, ens vam adonar aquell dia que érem de les primeres metgesses del territori, que havíem, o sigui, que estàvem jubilades i que havíem exercit en el territori, érem de les primeres. O sigui, la nostra generació era de les primeres que hi havia, després d'aquelles tres pioneres que en el llibre estan reflexades i que ja han estudiat la Conxita Parcerisa i la Lluïsa Fonts, després ja venia la nostra generació. I llavors la Clot va dir, home, i això hauríem de documentar-ho, i això hauríem de mirar-ho una mica més, i això hauríem d'investigar. I mira, i d'aquella xerrada, al cap d'un mes o així, la Clot em truca i em diu, ja sé com ho hem de fer, això.
I com s'havia de fer?
Exacte, com s'havia de fer això?
Bé, doncs, a veure, nosaltres com a metgesses i com a científiques que som, i que ens hem de definir com a... sempre pensem en fer estudis, no? En fer estudis, i vam dir, bueno, doncs, per què no fem una recerca i fem unes enquestes i mirem, doncs, si localitzem aquestes metgesses, doncs, que volem... Que són del que ara explicava l'Anna, no? que hem treballat al territori, que hem viscut al territori, i que, bueno, i vam començar a dir, fem aquesta enquesta, dissenyem un estudi i mirem a veure quantes hem estat, i parlem de fer la biografia, la nostra vida professional, la carrera professional, i com a dones que hem sigut i que també ens vam adonar, ja ho explico aquí, que poder hem sigut la professió que ens hem trobat en una situació que creiem que no es donava a cap més altra, que era treballar 24 hores més o més seguides amb el tema de la maternitat. Doncs vam dir, ostres, tenim una sèrie de vivències, no? Que podríem posar també sobre el paper i fem l'enquesta sobre vivències, ja com hem viscut les desigualtats, com hem viscut les discriminacions, si és que n'hi han hagut, i bueno, i vam dissenyar aquesta enquesta i ens vam posar a la feina. No, Anna?
Sí, bueno, una mica la idea és recollir, no? Recollir les nostres vivències, tant personals com laborals, i documentar-les i que quedessin potser escrites, no? Perquè és que si no ho recollim nosaltres, qui ho farà, no? I mira, aquí estem.
I allà a la universitat, quan anàveu i que estàveu, doncs, com a representació femenina, n'hi havia gaires més allà? Éreu gaires dones més?
Sí, és que...
Ja no només en el fet de que vinguéssiu de Manresa fins a la universitat, sinó en general a dintre l'aula.
És que va coincidir amb que ja a tot el món, i a Europa, i a Catalunya, i a Espanya, és una entrada massiva de les dones a les carreres universitàries. Coincidia entre els anys, entre els 70 i 80, això ho documenta també molt una Premi Nobel, la Claudia Goldin, a Estats Units, que és l'entrada massiva. Ja eren bastants dones, eren un 20% aproximadament, ja érem dones. Clar, no et podem dir, almenys jo no ens hem documentat l'any anterior quantes dones hi havia, no? Però ja hi havia, o sigui, era l'entrada massiva, o sigui, érem bastantes dones ja.
Clar, també hi havia entrada massiva, sobretot a les carreres de la cura, no? O sigui, una cosa era, doncs, això, medicina o infermeria o treball social, no? Carreres orientades a la cura, al cuidar, a l'acompanyar, amb carreres poder més científiques, pues la
sí, medicina, sí, en medicina va ser un de les èpoques d'entrada massiva a la carrera universitària, infermeria ja és clàssic, no? Ah.
Però... De Manresa éreu vosaltres dues, per lo que entenc.
Perdó?
De Manresa?
No, no, som de, més, de mira, d'algun, eh? De les que surtin al llibre ja n'hi ha, n'érem una colla, eh?
A més, llavors, bueno, clar, com ara, no? O ara més, però hi havia metgesses o companyes d'institut que van anar cap al Clínic i companyes que vam anar cap a, Bella, cap a l'Autònoma, no? Llavors... Nosaltres parlem de l'Autònoma.
Jo, si ara comptant així a grosso modo, vam ser del COU, que vam... Érem unes 5 o 6 dones, hi havia homes, eh, també. Sí. Jo ara estic dient...
Sí, dones.
Que recordi... Sí, sí. Érem unes 5 o 6, eh?
Sí. Però sí que llavors potser és la gran entrada de metgesses en el món laboral quan
sí.
acabeu, llavors,
sí.
és a dir, quants anys són? Perquè al final
són 6 anys.
6 anys més el MIR.
Sí.
Ella va fer el MIR, jo no el vaig fer el MIR, vaig fer unes altres oposicions. Però sí, entre 7, 8, 10 anys, no? D'estudis.
D'entrada en aquell moment, o sigui, quan acabaves la llicenciatura amb els 6 anys, en aquell moment encara abans del 80, nosaltres vam acabar el 79, es podia entrar a treballar sense tenir una especialitat concreta, eh? No era obligatori, o sigui, podies entrar com a metge general, que podíem treballar. Ara s'ha de tenir especialitat, no? Bueno, sí. No, ara s'ha de tenir especialitat. Llavors, sí, tenies l'opció de ja entrar al món laboral, com aquí podíem entrar a l'ambulatori, no? Es podia fer de metge de capçalera o en els pobles, i llavors optar a fer especialitat via MIR, que eren el segon o tercer any que ja es feia això. Jo vaig optar per fer el MIR, vaig fer l'examen i tal. En aquells temps érem molts, érem com 28.000, si no recordo malament.
Per 3.000 places.
Optar, encara no per 3.000 places. Jo vaig optar per fer-ho així. Llavors eren 4, jo vaig fer 5 anys d'especialitat i bé, llavors, clar, són els 6 més els 5.
Mare meva, 11 anys.
Sí, bueno, durant la residència evidentment cobrava, eh? El que passa és que, clar, jo anava, pujava i baixava a Barcelona cada dia, recordo un cotxe.
Jo no la feies la residència, llavors.
Jo la vaig fer a l'Hospital del Mar. Ai, perdó, a l'Hospital de l'Esperança, que ara a l'Hospital del Mar vaig estudiar i li vaig fer a l'Hospital de l'Esperança, que era un hospital que depenia de l'IMAS, de l'Ajuntament de Barcelona. I, bueno, vaig fer allà l'especialitat de medicina interna.
I tu, Anna, llavors, deies, tu vas optar?
No, jo vaig, quan vaig acabar la carrera, vaig fer una diplomatura d'atenció comunitària a Barcelona i després vaig marxar una bona temporada i quan vaig tornar em vaig preparar unes oposicions a metge titular, que es deia, unes oposicions que es vam examinar a Barcelona, però la plaça la vam haver d'anar a buscar a Madrid encara. I bueno, i llavors, o sigui, em vaig trobar una plaça en un poble de la comarca i...
Que era Súria.
Que hi anirem un dia d'aquests.
Molt bé.
I ja està. I mentrestant, doncs, anar treballant, no? Anar fent substitucions i per anar visquent, clar.
I la primera arribada al món laboral, que parlàvem, no?, de discriminació, de dir, com va ser? És a dir, clar, entreu, no era habitual trobar-se metgesses, trobar-se dones, de dir, cosetes d'aquestes n'heu trobat al començar, i potser també a l'acabar, eh? Però vull dir,
a veure,
l'heu trobat.
Jo he diferenciat una mica quan explico coses, en el moment que tot depèn del teu esforç, com és l'examen MIR o com és, no? O com és durant la carrera, no? Que és, si treus bona nota no saben si ets home o dona, no?
Sí, clar.
Vull dir, no? En un principi. Però sí que quan entres en el món laboral, almenys en el meu cas, que estava molt masculinitzat, perquè pràcticament tots eren homes en la meva especialitat, gairebé tots eren homes, i llavors eres la nena,
era el senyor metge, no?
Eres la nena i el metge era el senyor doctor, o sigui, tu quan anaves allà a passar visita, igual que un altre company que estava fent resident com tu, tu ja et dic, eres la nena i ell era el senyor doctor i fèiem exactament el mateix. Llavors, ja començant per aquí, no? I també vivències que explico, també el llibre de com la teva opinió es tenia en compte o no, i es tenia molt més en compte la d'un home, perquè tinc vivències que ho puc explicar, eh? No és... El que passa és que moltes d'aquestes vivències són percepcions que tenim les dones, no? Són percepcions de que et discriminen o et menystenen. No tens una prova, no? O, com molt fem, no? Per dir, m'estan discriminant, no? Però és la percepció que tu tens, no? De menysteniment.
Però el que dius, això, estàs parlant, ho entenc jo, que estàs parlant una mica dels teus companys metges,
clar,
també,
sí,
no?
Sí,
sí. En quant als pacients, a totes dues, sí, eh? En quant als pacients, us heu trobat també en cosa d'aquestes?
I tant.
Sí?
I tant. Mira, jo he viscut un camí laboral molt diferent d'ella.
És que és diferent,
eh?
Absolutament.
I el meu, l'actitud... No,
jo és món hospitalari. La meva especialitat és hospitalària.
I l'Anna seria el cap.
Atenció primària.
Per això et dic que són les percepcions i es noten, són, bueno, o les vivències són diferents.
Absolutament diferents. Jo, a nivell de feina, jo no m'he sentit mai discriminada pels companys o companyes. No. Ara, l'altra cosa és, a nivell d'usuaris, això, d'anar a fer domicilis, jo, la nena passa, però jo m'ho he agafat, bueno, com que era joveneta, jo no m'ho diuen ara,
Vaixi, nena.
Quina ràbia.
Ara ens agradaria, Per tant, bueno, i això per mi era carinyós. I ja ho veus, quan la gent et tracta d'una manera carinyosa o quan et vol anul·lar o et vol menystenir o et vol... I a nivell d'usuari, hosti, sí, hi ha vegades usuaris que que et fotrien una pinya i no s'atreveixen i... Però et fotrien la pinya perquè ets una dona, no perquè... Sí, a nivell d'usuaris, sí. A nivell de companys i companyes, no.
Jo al principi, més al principi, estic parlant quan realment, bueno, et veuen jove i, no, passes visita, perquè ja us dic, el món hospitalari és diferent. El món hospitalari som un equip o som varia gent, no? És el servei en si. Ens repartíem els pacients i et toquen uns pacients per anar a visitar i tu vas allà com a metge, jo a més em presentava, soc tal, i bueno, sempre m'he presentat, eh? I bé, i llavors acabar la visita, explorar i tal, i llavors preguntar-te, i quan vindrà el metge? Clar, bueno, això realment, clar, et quedes com molt, molt afectat, no? I quan també ja passa el temps durant el dia i que van a reclamar de que el metge no ha passat i que tu has passat, bueno, jo això ho he viscut, eh? I llavors, clar, dius, ostres, bueno,
ha passat. Per sort, ara culturalment aquest tema ja el tenim molt resolt, el tema
us
aquest,
estic parlant
ja...
fa els anys 85, 90, no? Clar, són al principi.
Sí, faltava, no? Molt l'aprenentatge.
I
perquè,
després,
clar,
també, ha costat fins a un cert punt que les dones hem sigut majoria, com a mínim, a fer... La feina, vull dir, estar presents, no? Hem sigut més.
No, a nivell de poble també és diferent, perquè, home, tu, quan arribes al poble sí que és una novetada. Ui, una dona jove, bueno, això, com serà, no? Però després, clar, vull dir, ets tu que no coneixes els usuaris, perquè els usuaris et coneixen ràpidament a tu, i per tant ja saben, no?, que qui és la metgessa. Però de gent mal educada o homes que... Usuaris homes, sí que...
Sempre has estat en poble?
No, jo he corregut la comarca en pobles, aquí a Manresa.
Sí, l'han estat, si no, és Súria, no? Mm. Entenc que devies viure... Jo sóc de Valls de Torrella, per tant, devia vist l'època en què suposo potser la transformació i que a Súria hi hagués un cap com tocava, que és el que hi ha, que és el que hi ha ara. Això suposo que ho devies, que ho has viscut, eh?
Sí, perquè jo vaig arribar a Súria, que encara visitàvem en una casa de l'Avinguda de l'Ajuntament, mm-hmm. on la sala d'espera era el menjador, i cada habitació de la casa era el despatx del metge, no? I el dissabte netejàvem, perquè allà si no, no netejava ningú. Per això ho vaig viure com 6 setmanes i prou, perquè després ja es va inaugurar el centre de salut, i sí? Això sí que va ser un canvi brutal. Com a mínim la neteja ja no la vam haver de fer. No, i espais, i material, i una mica més de personal.
Uh-huh. Llavors vas anar per aquí a Manresa.
Sí, llavors jo vaig estar 10 anys a Súria, i després vaig anar a Manresa. Jo vaig anar a Manresa a l'espera de que s'obrís el CAP del barri antic, uh-huh. Val? Jo vaig fer el viatge a Manresa, vaig baixar el 93, i el CAP es va obrir el 2002. Llavors, mentrestant, vaig estar en una plaça de 2 hores al CAP Bages. Bueno, aquestes places del CAP Bages...
Les que hi havia llavors,
diguem-ho així, a la no reformada, la part no reformada. Llavors, vaig tenir l'oportunitat de passar a fer gestió uns anys, i llavors, sí, el 2006 ja em vaig tornar a fer primària al barri antic, i allà m'he jubilat.
I la gestió què tal?
Bueno, és una experiència...
Perquè també no ha de ser fàcil, entenc, no gestionar.
No, en absolut, gens fàcil.
I decebedora, no? Més, per una metgessa, o no?
Decebedora, en quin sentit?
No ho sé, si tu dius que des de sempre has pensat en servir, en poder curar, en fer coses d'aquestes, portar gestió no és...
Sí, el que passa que jo vaig descobrir una cosa, que darrere cada paper hi ha una persona.
Això també.
Hi ha una ànima darrere cada paper que toques o que passa per les teves mans, i aquests papers els pots moure d'una manera o d'una altra, val? I això, en el fons, d'alguna manera també vaig estar al costat de les persones des d'un altre lloc, i vaig coincidir una època que vam ser 3 o 4 dones a la direcció del CAP Bages, bueno, del territori, i va ser una època maca, jo la recordo dura, de moltes hores i i en passar-te alguns gripaus, que això també ho dic al llibre, però bueno, m'ha quedat un bon record, perquè penso que vam contribuir a que el territori canviessin coses, no? I ho recordo bé.
Que llavors la Cloti és la part hospitalària, llavors tu devies viure la fusió, llavors...
Jo he viscut totes les fusions de Manresa. Jo vaig venir a treballar l'any 85 a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que llavors era un hospital infantil i ortopèdic. Vam començar la medicina interna, molt incipient. Llavors va venir la fusió amb l'Hospital de Sant Andreu. Es va transformar en Hospital General de Manresa.
Sí.
I llavors, posteriorment, ara no diré els anys, la fusió dels dos grans... fusions que ja hi havien hagut, no? I ens vam fusionar quan va ser el Taia el 2002, si no recordo ara malament, Jo les he viscut totes. He estat amb totes les fusions, i bé, han sigut experiències i que les hem superat, i que bé, les hem gestionat com millor hem pogut, i han sigut un temps que bé, igual que l'Anna doncs comenta que darrere de cada paper hi havia una persona, jo una mica sempre he volgut treballar i compartir amb altres professionals de la zona, no?, de primària. Sempre he cregut que la col·laboració amb la primària era molt important, i és una de les dels temes que m'ha mogut a treballar al territori, i és treballar per la persona que té un problema de salut, intentar que tots els que interveníem en aquest tema ho féssim de forma coordinada, i ha sigut la meva lluita i treball durant tots aquests temps.
Ara se'n parla molt, és a dir, i això sí, existeix ara, però això, potser fa uns anys no.
Doncs això, puc puc dir que vaig començar a treballar amb aquest tema doncs fa gairebé 30 anys amb un grup que vam formar de metges de primària i hospital, especialment que treballàvem amb el risc cardiovascular, eh? I bé, hem funcionat fins que gairebé ens hem jubilat tots, perquè era difícil de fer continuïtat, però estem molt contents per la tasca que hem fet per aquests pacients, justament perquè teníem el pacient en el punt de mira, eh? Era el nostre motiu per treballar, que ho féssim coordinadament, eh? I també d'alguna manera amb el, bueno, amb l'envelliment també he estat treballant amb aquest tema, aquest l'he treballat menys, però d'aquesta manera, però bé, en aquest sentit és la meva, quan parlem de les aportacions que hem pogut fer, és una de les aportacions que estic molt orgullosa d'haver fet, eh? I que sí, se'n parla molt, però ja fa temps que s'hi treballa. Són allò de les bases que anem posant a tot arreu, no?
Home, sí,
que serveixen.
Bueno, aquesta, tant el que deies tu, Anna, darrere els papers, fins i tot doncs, que veies persones com a la coordinació aquesta, jo penso que és una part tan important dels metges i metgesses. Vull dir, aquesta, la humanitat, el ser empàtic amb la persona, l'explicar les coses, totes aquestes, bueno, aquest a tu amb el pacient, jo crec que és tan important, però tan important, vull
perquè
dir que
ells el quan, tenien de vocació.
Sí, quan trobes algú que empatitza i que s'hi posa i tot això, hi ha actuals metges i metgesses fantàstics, no? I potser moltes vegades ens surt que ara la medicina i que no sé què i que tal, perquè de 10 a 2 o 3 o 4 que no siguin aquesta part humana, vull dir, fan molt mal a la medicina, veritablement, i he trobat de tothom, no?, per descomptar, però hi ha persones, o hi ha metges i metgesses maquíssims, i en aquest sentit, no?, amb el sentit personal, amb posar-se al lloc, a explicar-te les coses i tal, i també he trobat d'altres que dius, vale, deixem-ho, no?, perquè sí.
Nosaltres us expliquem les nostres vivències.
Aquelles ja ho portaven totes dues, veu coincidir que ja ho portàveu amb l'ADN de que ja ho volíeu això. Llavors, clar, el tarannà això es transmet d'una sí. manera o d'una altra quan
és que els temps canvien, les estructures canvien, no? I la pressió assistencial canvia, vull dir, és que clar, hi han hagut molts canvis i que ara estem on estem.
I amb el tema, amb els anys que fa doncs, que esteu a dintre d'aquest món sanitari, l'evolució de conciliació de laboral amb família, què?
Clar, perquè vosaltres les dues sou mares, heu tingut fills, per tant això deu haver sigut sí. força complicat.
Això m'ho deixa l'Anna perquè...
Sí, això és el seu tema.
Vale. Desconec, vull fer la pregunta
no,
per
interessant. Jo també li deixo amb ella les coses que hi entén més, no? Però en una mica en aquell llibre és un dels temes que tractem
sí?
també més. Sí, sí, és que clar, no us hem explicat l'estructura del llibre, però...
Ja pots explicar, Clara, si vols, doncs.
Si vull,
comenceu vosaltres, és a dir, que és la vostra
bé,
història.
Bé, llavors, sí, o sigui, teníem fet l'estudi que hi ha aquesta part de la maternitat i la conciliació, és un del que toquem més, per això que us he explicat abans, no?, que ens vam adonar que érem una generació que ho vam voler fer tot, i això està estudiat, eh? Que som un cinquè grup de dones que vam voler-ho fer tot, que vam creure que ho podíem fer tot i que ens vam trobar que la medicina en el nostre món doncs, hi havia el tema dels horaris, no? Vull dir que és el que ens hem trobat que ens diferenciava d'alguna manera amb altres col·lectius, perquè normalment o fas 8 hores o 12... Que tots els àmbits han tingut problemes amb conciliació, eh? Uh-huh. Però, clar, nosaltres es donava el cas que en el meu cas, per exemple, o els pobles que treballaven tot el dia, totes les hores del món i els 365 dies, però en l'hospital doncs coincidia que treballàvem 30 hores seguides. Sí, sí. Treballàvem tot un dia més l'endemà a la jornada, vull dir, clar, llavors si tenies una criatura, què en feies, no? Primer, com vivies l'embaràs, que no teníem cap llei que ens... Que això ho expliquem molt, perquè és un dels temes que ens, bueno, que ens motivava també més, no? Que fèiem embarassades treballant 24-30 hores seguides fins a l'últim dia, no? I als pobles, anar amb el maletí, anar als domicilis, ella també explica una seva experiència, vull dir, no? I era un dels temes, doncs, que més... no teníem lleis que ens emparessin en aquell moment de conciliació, no n'hi havia, no. No estava contemplat que una dona, doncs, si estava embarassada pogués agafar la baixa perquè allò era un risc, no? No estava contemplat. I, bueno, clar, llavors estaves, ja et dic, estaves 24 hores, si no podies descansar, no descansaves. I llavors continuava l'endemà, no? Bé, llavors, clar, això va ser una de... que ja ho explico al llibre, una de les meves lluites, no?, en aquest sentit, no?, el tema conciliar, em vaig ficar una mica en el món reivindicatiu laboral perquè no existia res, i llavors una mica, doncs, per intentar veure com es podia, doncs, això millorar. Vaig aconseguir en algun moment d'aquesta lluita aconseguir millores, especialment en el tema de l'alletament, no?, que també, o sigui, teníem, està contemplat que tenies l'hora maternal, això ho hem sentit totes, no, que es tenia una hora o mitja hora per anar a donar de mamar a la criatura, no? Clar, però no estava contemplat que amb 30 hores, una jornada de 30 hores no estava contemplada. Llavors, això va ser molt difícil. Dintre de la lluita que vaig fer, doncs vaig aconseguir, doncs, que per les meves companyes, perquè jo ja vaig tenir el tercer fill i no vaig gaudir d'aquest tema, que bé, que tinguessin, com a mínim no ens poguessin obligar a fer guàrdies fins a tenir que s'acabés el tema d'uns 9 mesos que estava contemplat a la llei, de l'hora maternal, bé, és una de les dels que més m'ha motivat en aquest sentit, i llavors ja, bueno, ja no vam gaudir nosaltres no vam gaudir de lleis de conciliació ni
pregunta,
ho vam fer com vam poder.
Va ser amb tu, no?, que el tercer fill un company metge et va dir si no coneixia els 60 anticonceptius.
Sí, jo quan vaig quedar embarassada del meu tercer fill, jo estava molt contenta, clar. Jo sé que dinant i això vaig dir, oi, és que estic torno a estar embarassada, i em va dir, oi, i no coneixes els mitjans anticonceptius? Clar, bueno, bueno, és un fet més de...
Home,
de
és com... important, eh?
Sí, bueno, i ho expliques perquè, bueno, perquè és important, no?
El problema és que això moltes vegades encara, hores d'ara encara passa, eh?
Sí.
De feina que et diguin, suposo que no quedaràs embarassada, no?
Sí,
això,
sí, sí, totalment.
Això encara continua passant,
totalment.
Malauradament, i estem a l'any 2025, eh?
Sí.
Vull dir que és
bueno,
un problema.
Bueno, són d'aquestes vivències que expliquem i que altres companyes també expliquen, perquè aquí, doncs, hi ha... Vam explicar... O sigui, la nostra biografia, no? Jo d'alguna manera vam decidir explicar, sortint de l'anonimat, no?, per fer versemblant tota la història, no?, que no era una cosa...
I per sortir de l'anonimat també d'altres dones, eh?, com
sí,
vosaltres,
sí, totalment,
i aquestes metgesses, exacte, anteriors a vosaltres, que com dèiem, aquest treball, sí, que havia fet la Conxita, però que segurament, no?, que hi ha pioneres en aquest
sí,
sentit,
ui,
eh?,
sí, 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 pioneres. Això la Conxita us podrà explicar les vides d'aquestes dones, que són molt interessants. Nosaltres també ho expliquem, el llibre.
El llibre té com dues parts, eh? Té una part nostra autobiogràfica i una segona part, que és l'estudi de què us hem parlat, que havíem fet, aquest estudi, que té un context social, polític i econòmic, i que recull vivències que comparteixen amb nosaltres les companyes que van contestar l'enquesta, no? Llavors, una mica... és això, sortir de l'anonimat i veure que hi ha moltes altres dones que poden explicar lo mateix.
I segur que totes aquestes vivències que nosaltres expliquem, altres professions també les han viscut, evidentment.
A veure, hi ha un moment que va haver-hi la incorporació de la
clar,
dona en
clar,
tot l'àmbit.
Clar, llavors tothom podrà dir, és que jo també treballo moltes hores i també he tingut... És veritat. Això ha sigut la vida de les dones fins que hem tingut unes certes lleis, no, que per sort hi ha la llei d'igualtat, que s'ha d'anar desplegant realment, que encara falta molt per...
Encara falta una mica per desplegar, eh?
Falta per desplegar i per aplicar i perquè... Però hi han unes millores, no?
Sí, no. Això, que per una banda les lleis està molt bé que hi siguin, per altra banda les persones ens les hem de fer nostres, aquestes lleis, eh?
I ens les hem de creure.
I ens les hem de creure, perquè si no... tampoc no ho canviarem.
Per això.
Sí, sí, bueno...
Digues, Clàudia.
No, això, que són vivències que poden... fins i tot homes... Bueno, jo ara us puc dir algun comentari d'algun home, no, que diu que se sent... Que ara, llegint el llibre, s'adona que ha perdut molt de no haver estat amb els fills, que no ha gaudit dels fills. Bueno, això, home, m'ha deixat com... un gust de dir, ostres, ara poder s'estar donant que això tant és de l'home com la dona, no? I que el llegir el llibre doncs li ha fet adonar de lo que s'ha perdut, ara que està cuidant els nets, que són de la nostra generació. Bueno, no ho sé, una mica com a comentari de que hi ha homes que probablement ara compartirien poder, no? Pactarien i compartirien...
Es feia d'una altra manera, vols dir?
És que la societat també es veia d'una altra manera, imagino, no? Vull dir, tot això s'ha anat aportant i s'ha anat lluitant molt per anar amb aquesta igualtat, per gaudir de la família, per totes aquestes coses. Suposo que ha sigut pas a pas, no?, que s'ha anat fent, i això que dius, no?, alguns companys o... ni s'havien donat compte aquell moment de que es perdien alguna cosa, no?
Però pel paper potser de cadascú, eh? No? També sí. Moltes sí, vegades això, els pares feien una funció sí. I la mare sí. en tenia una altra, eh?
Mm-hmm. Per educació, sí. Ja és l'educació sí, no, que... Ja és. Això és l'únic que sorprèn que amb els hospitals, concretament, sí. Que hi ha d'altres professions, evidentment, doncs, com jo que sé, com altres oficis, bombers, etc, que també tenen uns torns excessivament llargs, que a dia d'avui encara això no s'hi hagi posat una pauta, un remei, no?, de dir, ostres, per què s'ha de fer tant aquestes jornades tan llargues?
Bé, això jo no ho sé, però no ho sé.
No, és una pregunta que jo m'he fet sempre, eh? No m'acaba d'acabar al cap.
Han sigut maneres d'organitzar les feines. És que, a veure, organitzar el món sanitari és molt difícil,
m'imagino,
eh? 365 dies a l'any,
sí, sí.
Totes les hores de l'any,
sí, sí.
És molt complicat, això s'ha...
I, no? També és un desgast pel personal, perquè clar, és que sí. És impossible a la primera hora, a l'última hora, és que a veure, porteu un desgast mental, a part d'emocional, que això és un altre tema.
No fa gaire, potser un mes i mig o així, és que jo sentia per la ràdio d'un intent de reordenar, potser saps més tu, de reordenar guàrdies hospitalàries, d'hores de guàrdies, i també la proposta, tampoc, que no recordo quina era, però tampoc agradava, eh? Que deien com de partir, de que no hi haguessin jornades de 24 hores, sinó que n'hi haguessin de 18 o així, i uf, també com... També hi havia protestes als sindicats.
Jo ara m'és molt difícil... parlar d'aquest tema perquè seria com tres tertúlies més. No, de debò, perquè vaig estar una mica en aquest món de dir, intentar veure, racionalitzar això, i era molt complicat, perquè cada un té una manera de dir, bueno, jo faig 24 hores i ja m'ho trec de sobre, però això un home, bueno, a lo millor no hi pensava amb l'embaràs, ni amb el nen quan el tingués,
que ni
no?
Ni amb home ni amb dona, perquè la repercussió amb el pacient també ha de variar si és a les 3 primeres hores o a les 3 últims.
A la primera, la que fa 30, la que fa 30, però penseu,
ja no és per defensar, jo crec que d'alguna manera en algun moment he dit que nosaltres érem com una raça diferent, no ho sé, que sí que és veritat que estàs cansat, però quan estàs alerta el pacient el tractes bé.
Jo no dic que no es tracti bé el pacient,
perdó.
Jo no he dit això, eh?
El desgast, sí,
dir, eh?
Però és difícil, sí, no? Vull dir que l'estat d'alerta fa que que sí. Això, home, evidentment ens afecta això quan arribem a casa, llavors estàs tirat fins a l'endemà que et recuperes, no?
Que llavors quan arribes a casa tampoc pots gaudir,
sí,
de la família.
Totalment.
És a dir,
és
una cosa que penses, i per què està tant a mi, de manera,
sí, minutet,
amb els meus,
sí,
ulls,
bé, així és poqueta,
no,
cosa
resolvem, no? No, no,
amb
un minut,
no, no. No, però ja et dic que dona per tres tertúlies
tant,
més, però
tant.
És molt interessant, 50,
sí.
Eh?
Abans d'acabar, ens queden 50 segons, on el podem trobar, el Metgesses? On es pot adquirir?
Mira, es pot trobar en algunes llibreries de Manresa, puc dir noms?
Sí.
Vale, la Parcir, la Roviralta, la Murmuri, i poder estar a la Bacus, i després una pàgina web que és títols.cat.
Per Sant Jordi signareu?
I signarem per Sant Jordi la Roviralta, la Murmuri, poder la Bacus. Sí, sí, farem recorregut.
Ens queden 30 segons, però el dia que van, no?, que veu fer la presentació, veu omplir, eh? Vull dir que
vam desbordar.
Veu desbordar, exacte, que va anar superbé. Doncs, Clot i Anna, moltíssimes gràcies
a
per haver-nos acompanyat avui i per parlar d'aquest Metgesses. I Gemma, Dolors, gràcies també.
A tu.
I fins
gràcies, gràcies.
I
a vosaltres.
Que tornem demà. Adéu-siau, bon migdia.
Adéu.
Ara les notícies, ara 14 amb el Sergi Caballero.
Sí, demà
que jugues.
Sí, sí.
Avui a la tarda a la graderia del balcó.
Sí, senyor.
I a la nit no us perdeu el Larguero.
Ep.
Primer avís. No us perdeu el Larguero.
Segon avís.
Adéu.
No us perdeu el Larguero. Tercer avís. Hi ha alguna cosa a l'aigua o...? No us perdeu
la
quarta vis.
Fins demà.
Què, qui jugues?
Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.